de la col·lecció de Son Real.
Així arribam a les 12 i 4 minuts i les notícies tornen a la 1 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimecres 3 de desembre i avui començarem el programa parlant del Club Nàutic d'Eivissa i del futur d'aquesta entitat social, nàutica i esportiva a Eivissa. En parlarem amb el seu president, en Damià Verdera. Més tard plantejarem quina és la situació de les explotacions ramaderes de porc a Eivissa després de l'aparició d'aquest focus de pesta porcina africana a Catalunya. En parlarem amb la veterinària Neus Costa. I com fem el primer dimecres de cada mes, parlarem d'història al programa. Posarem la ràdio en blanc i negre amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera, Nafani Tur, i completarem el programa sortint al carrer i prenent la temperatura de l'actualitat amb un nou reportatge de la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Felipe Ruiz al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada de l'actualitat parlant de població, perquè Eivissa és el municipi de les Illes que més creix en població aquest 2025. Ha augmentat el nombre d'habitants en un 2,6%.
Sí, es converteix en el novè municipi espanyol amb un major increment poblacional. Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, a la ciutat d'Eivissa hi viuen 54.628 residents. De fet, passa a ser el segon municipi més poblat de les Illes, desbancant Calvià, al que superen 500 habitants. Pel que fa al conjunt de l'illa d'Eivissa, el cens publicat per l'INE indica que superen les 164.000 persones, mentre que a Formentera hi ha oficialment 11.680 residents.
I una de les zones de l'illa d'Eivissa que ha registrat un major increment poblacional en els darrers anys ha estat Cala de Bou, l'associació Bahia Negocis, que aglutina 46 petits empresaris d'aquest punt turístic, però denuncia l'abandonament del barri per part de l'Ajuntament de Sant Josep.
Sí, Cala de Bou és una de les altres zones turístiques de l'illa que es buida a l'hivern, tot i que ha crescut en nombre de residents. Una associació de petits empresaris de la zona denuncia el deteriorament urbanístic del barri. Diuen que hi ha voreres aixecades, abocaments a la platja a l'estiu per unes xarxes de clavegueram antiquades i edificis abandonats, unes deficiències que s'arrosseguen des de fa uns anys. Escoltam Joaquín Bejarano de l'associació empresarial Bahía Negocis.
Sobre todo la calle esta principal, hay cosas que necesitan terminarse de completar, como es la renovación de parte de la acera.
El que ha fet vessar el got de la paciència, però, ha estat una pujada molt significativa de la taxa de FEMS enguany. Alguns petits negocis han vist com s'ha incrementat en un 300% i ha passat dels 900 euros als 2.700. Sentim Chris Langley, coordinador del col·lectiu.
Vamos a hacer una alegación, es que esta subida es injustificable, porque lo que han mirado es solo los metros cuadrados de los locales, no distinguido si hay una terraza, si hay un almacén, nada. Metros cuadrados, plum, lo más fácil.
Tenint en compte l'increment poblacional, reclamen també que es creïn zones on els vecins puguin fer barri, trobar-se i fer-hi vida, com podria ser un mercat a l'aire lliure o una plaça.
I parlem ara, Nieves, de residus, perquè el vicepresident del govern balear s'ha mostrat contrari a aprovar un decret específic per donar cobertura legal al trasllat dels FEMS des d'Eivissa fins a Mallorca, un transport que hauria d'haver començat el mes passat, el mes de novembre.
Sí, aquest transport a la incineradora de Mallorca hauria d'haver començat, com dius, al novembre, però no va ser possible perquè Vox va tombar el decret d'acceleració de projectes estratègics en el qual estava inclòs. Sentim la diputada de Vox, Patricia de las Heras, i el vicepresident del govern, Antoni Costa, que van intervenir ahir al Parlament.
Ustedes metieron de soslayo, aprovechando la necesidad de los ibicencos, el traslado de residuos de Ibiza a Mallorca en la disposición final de un decreto plagado de Agenda 2030. Díganselo claro a sus votantes. no se escondan más detrás de una falsa derecha. Díganles, somos progres y votamos la Agenda 2030. Antepongan los intereses de los ibicencos a los suyos propios. Y traigan aquí un decreto específico para el traslado de residuos.
Mire, señora de las Heras, no aprovaran cap decret específic per una raó molt senzilla. Perquè crec que podem arribar a un acord en su decret llei d'acceleració de projectes estratègics. Vostè m'ho parla de que està plegat d'Agenda 2030, jo crec que no sé si se l'ha llegit, però si hi ha alguna qüestió que vostès consideren Agenda 2030 i que creuen que la podem matitzar, us asseiem a la taula, ho miram, ho arreglam i si no s'ha d'incloure alguns apartats, doncs no s'inclouen, no hi ha ningú problema.
I canviem ara d'assumpte perquè el Consell de Formentera ha tret exposició pública durant 20 dies l'exhumació de 45 sepulcres del pati 1 del cementiri de Sant Francesc.
L'objectiu és localitzar les restes de 22 presos de la colònia penitenciària de la Sabina. L'actuació, dirigida per l'arqueòloga i antropòloga Almudena García Rubio, constitueix la tercera fase d'excavacions iniciades fa 3 anys a la Pitiusa del Sud. La recerca s'iniciarà després de les festes de Nadal. Aquesta proposta forma part del 5è pla de fosses que va arrencar al novembre al cementiri Vell de Vila, a Eivissa, i que amb la de Formentera preveu 11 actuacions més a les illes.
I acabam parlant, Nieves, de sanitat, perquè l'àrea de salut de les Pitiuses ha inclòs a la seva cartera de serveis de dermatologia i anatomia patològica una nova cirurgia per pacients oncològics que podria evitar una trentena de derivacions a l'Hospital de Son Espases.
Es tracta d'una tècnica anomenada cirurgia de Mohs que permet eliminar alguns tipus de càncer cutani i que garanteix un menor risc de recurrència. Els equips dels serveis de dermatologia i anatomia patològica s'han format en aquesta nova tècnica i a mitjans de novembre ja van realitzar la primera operació en test real a l'Hospital de Can Mises.
Idò, ho deixem aquí amb aquesta bona notícia en clau de sanitat. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 11 minuts i d'aquí de l'estudi fem un bot a la mà per parlar del Club Nàutic. El Club Nàutic d'Eivissa es va haver d'acomiadar l'any passat de la seva seu històrica. Ho va fer després que una altra empresa guanyés el concurs d'adjudicació temporal. Ara, el club es prepara per una nova licitació a més llarg termini que els permeti retornar a la seva seu i reprendre l'activitat nàutica, esportiva i educativa. Avui volem parlar-ne amb en Damià Verdera, que és el president del Club Nàutic d'Eivissa. Molt bon dia, Damià.
Molt bon dia a tots. Moltes gràcies per convidar-vos.
Moltes gràcies a tu per ser aquí, que feia ja temps que volíem parlar amb tu del present i del futur del Club Nàutic i avui tenim aquesta oportunitat. Així que la primera pregunta és òbvia. En quina situació està ara mateix la directiva i també el Club Nàutic d'Eivissa?
Bueno, ara mateix la directiva és una directiva nova, varen començar en el mes de febrer. És una directiva més reduïda. El Club Nàutic, bueno, pues ara mateix té un escenari més complicat. No estem gestionant unes instal·lacions nàutiques com ja van venir fent durant quasi 100 anys i, bueno, pues estem en economia de guerra, no? Però no vol dir que no estiguem fent molta feina. Des d'aquí vull agrair a la directiva del Club Nàutic d'Eivissa, com torna a repetir, reduïda, però amb gent molt, molt dedicada i tirant endavant aquest any de centenari que estan fent moltíssimes activitats. Seguim amb el programa d'activitats que es va projectar en el seu dia. Inclús ahir es va fer la gala de la vela en el Teatre Pereira, una gala de la vela que va tenir una resposta boníssima. Vàrem haver-hi quasi 200 persones en el acte, va sortir molt bé. Vàrem donar plaques a empreses que duen molts d'anys apoyant el deport de la vela i gràcies a elles pues, podem seguir endavant d'avui en dia.
Com us prepareu per aquesta nova concessió de sa que ara parlava?
Bueno, aquesta nova concessió encara no ens podem preparar gaire perquè el que sabem arrel de contactes que hem tingut amb l'APB i l'Associació de Clubs Nàutics és que en un principi volen treure les bases del futur concurs en el final dels 2026, o sigui, d'aquí a un any. L'actual concessió té previst acabar, eren 3 anys, un més, si no passa qualsevol cosa que pensis autoritat portuària que s'hagi d'acabar pues, en la contratació dels que estan gestionant ara mateix, de l'antiga licitació, pues, s'acabaria amb el maig del 27. Segons l'autoritat portuària, el que ens va transmetre que volien, antes de que acabés l'any 26, extreure les bases per al futur concurs i que seria pues, un concurs a més llarg termini. Nosaltres esperàvem i desitjam que aquest concurs pues, neixi amb una naturalesa que puga que el Club Nàutic d'Eivissa afrontar unes bases en la qual pues, puguem presentar un projecte guanyador. Estem amb aquesta sintonia.
I per quants d'anys està previst que sigui aquesta nova concessió? Vosaltres teniu alguna idea, alguna informació?
No tenim massa informació. Sabem que estirà entre 15 i 20 anys, però no te puc dir més.
I hi ha algun altre precedent de Club Nàutic a les Balears que estigui en una situació similar?
Bueno, tenim precedents com el Club Nàutic de Mó, que ja va perdre les seves instal·lacions en làmina d'aigua, i els Club Nàutic de Mahó tenen en terra un edifici que està fora dels dominis de l'autoritat portuària i és en propietat seu. No varen patir un escenari com el nostre. Evidentment, perdre les instal·lacions marítimes per un club nàutic com el de Mahó va ser desastrós, però varen poder seguir endavant, les varen recuperar. Ara hi ha una altra concessió d'una part també de la mina d'aigua que tenen Varadero i uns pantalans, que està a punt de sortir la licitació, pensant que és imminent. Estirem molt pendents d'aquestes bases. Com ja t'he dit, doncs, nosaltres, tant els nostres germans de Balears, de Menorca i de Mallorca, que també ha viscut un cas similar, doncs, siguen unes masses amables cap a les figures dels clubs nàutics i tinguem la capacitat de presentar projectes guanyadors. Sempre dins del marc d'un club nàutic que és un club sense ànim de lucre. No tenim el múscul ni el poder econòmic que poden tenir grans empreses en les quals estan molt interessades en mercantilitzar aquests espais dins dels nostres ports. El Club Nàutic de Mallorca fa cosa de 2 setmanes va guanyar un judici i li han reconegut una pròrroga d'uns 20 anys més. Doncs la seva situació, la veritat que s'ha estabilitzat, des d'aquí donar-los enhorabona als nostres companys de Mallorca i esperant bueno, que siguin també els que obriguen el camí cap on tenim que anar. Tant d'esport de Mahó, d'Esclub Nàutic de Mahó, com en esport d'Eivissa per part d'Esclub Nàutic d'Eivissa.
Exacte. Davant d'aquestes dues situacions, amb aquesta sentència i amb aquest pròxim concurs d'Esclub Nàutic de Mahó, us estàveu emmirallant una mica amb tot això que està passant a la resta d'illes per traçar una estratègia aquí a Eivissa?
Sí, per supost. Per supost. Nosaltres estem en contacte en tot moment i hem estat en contacte en tot moment, que ens ha apoyat i ens ha respaldat l'Associació de Club Nàutics de Balears, i estan molt pendents del pròxim concurs de Mahó. Anem a veure que aquestes bases, segons el que ens va transmetre l'autoritat portuària, seran unes bases amb un enfoque molt deportiu i molt social, i esperem i desitjam per la nostra part que tinguin molt de pes a l'hora de puntuar el concurs.
Exacte, aquí estaria la clau, no? En que aquest arrelament social, esportiu, educatiu, tinguin pes que en aquest cas inclinaria una mica la balança.
El més important és que tinguin pes, com tu bé has dit, en aquesta part social, deportiva, que els clubs nàutics hem de dur endavant i a terme, però sobretot és importantíssim que es demanin unes garanties, que es demanin unes garanties per poder-les dur a terme. Un paper en blanc ho suporta tot. Una empresa que tingui interessos mercantils, òbviament lícits, també te pot dir que pot desenvolupar el programa que vulguen per gent amb necessitats especials com feien altres des del 2003, la nostra escola de vela, des de l'any 69, amb més de 16.500 alumnes que han passat i tot el quadre d'honor, que repassar-lo estiríem un rato, però en campions del món, en som campions del món i múltiples campions d'Espanya, una vintena més o menys, i no parlar amb dels autonòmics, doncs crec que no puguen acreditar això, òbviament. S'han de demanar garanties. Nosaltres duim programes com un mar de possibilitats, com Joves per la Mà, que traiem els xavals de segon d'ESO, amb una biòloga, els hi explicam el mèdic que ens envolta la nostra illa, realment això una empresa privada doncs, pot dir que sí, com t'he dit, el paper en blanc ho suporta tot, però té que demostrar que realment puga dur a terme aquests programes i vulga fer-lo.
I vosaltres heu fet una tasca de fiscalització de l'activitat d'aquesta concessionària temporal en els últims mesos per veure que s'estiguin complint els plecs?
Hombre, no ho hem fet perquè no és la nostra feina, això és feina de l'APB, però sí que és veritat que els seguim de prop, estan en el nostre medi, i bueno, tothom, no només el Club Nàutic, sinó el Vicenç, sabem el que hi ha.
Com heu adaptat la vostra activitat? Com heu aconseguit mantenir, per exemple, el programa Un mar de possibilitats amb aquesta situació?
Bueno, el més important de tot és que hem tingut una molt bona resposta per part de la massa social. Sí que és veritat que alguns socis més vinculats a el que era la part de mar, és uns socis que tenien embarcacions, que ara les seves embarcacions o ja no poden estar en el port d'Eivissa per mort de la pujada, de l'increment de les tarifes de sistema de tarificació que ha implementat el nou gestor, o perquè simplement estaven lligats en el Club Nàutic per mort de poder aconseguir una marra en les condicions que hi havia abans. Però sí que és veritat que la gran massa de socis que tenim en el Club Nàutic la seguim tenint. Això és el nostre múscul, també econòmic, òbviament. Les empreses que sempre han estat en el Club Nàutic, en el costat del Club Nàutic d'Eivissa, han fet un esforç encara que des d'aquí les vull agrair a totes. No puc nomenar una perquè no... possiblement me n'oblidaria de més d'una i no seria just, però s'han trabucat amb la nostra causa, ens estan ajudant l'administració i, molt important, també Marina Eivissa ens ha ajudat molt. La nostra escola de vela en hivern està a les seves instal·lacions, hem conveniat un espai on l'autoritat portuària també ens ha donat el seu ok. Varen comprar una rampa entre uns particulars per poder tenir un accés a la mà dels nostres equips de regates i hem seguit fent el mateix programa que es va presentar en el concurs, el programa deportiu i social de Centenari, l'hem pogut desenvolupar així com estava programat, amb molt d'esforç, gràcies al nostre equip també, des d'aquí donar-li les gràcies als nostres tècnics també, i seguirem endavant. Ara ens toca tancar Centenari, que serà en febrer, ja estan preparant el Club Nàutic també. Ha estat durant molts anys motiu de festa, molts dels eivissencs eren socis del Club Nàutic, pues per esbai des diumenge, per exemple, pues el Club Nàutic, un dels seus motius també és per fer algun tipus de festa i activitat així.
I d'on estarem molt pendents perquè, mira, estem en desembre, no queda gaire per aquest mes de febrer i, evidentment, tenint en compte i tenint així en perspectiva aquests concursos que estan en marxa la resta de les Balears, seguirem molt pendents de tot allò que passi en el Club Nàutic. Així que, Damià Verdera, et tindrem per aquí aviat.
Moltes gràcies, IB3 Ràdio, per el vostre interès cap al Club Nàutic d'Eivissa i ara a treballar per el pròxim concurs que l'han de guanyar. Anem a per ell.
Damià Verdera, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
12 i 21 minuts, gairebé 22, i de la mà amb un anam al camp a aquesta hora.
IB3 Ràdio és diversitat.
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis, la ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
A IB3 Ràdio, el dia a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, I tenim més assumptes d'actualitat pendents en el programa d'avui. La Conselleria d'Agricultura ha fet una crida a la tranquil·litat davant del brot de pesta porcina detectat a Catalunya. Segons el director general d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural, aquesta crisi sanitària no ha de repercutir en el preu del porc. Però com es viu aquesta situació des del punt de vista veterinari a les nostres illes? Per parlar-ne, avui ens pot atendre na Neus Costa, que és especialista en serveis veterinaris ramaders, que sé que l'agafem en una jornada ben intensa, no és precisament per la pesta porcina, però tenen molta feina aquests dies, així que volem agrair-li especialment que ens pugui dedicar aquests minutets aquí al programa. Neus Costa, molt bon dia.
Bon dia.
Quina és la situació ara mateix aquí a les Pitiüses pel que fa en aquest brot de pesta porcina africana que s'ha detectat a Catalunya?
Bueno, ara realment passa com en la grip aviar, no? Que la gent pues, comença a preguntar i a saber com està la situació, però bueno, més lluny que això tampoc mos hi trobam.
T'han fet arribar moltes preguntes, la gent té curiositat per si pot prendre algun tipus de mesura de protecció, una mica quines són les preguntes que t'han fet en aquests dies?
Bueno, sobretot que què passarà, no? Això és el que la gent se pregunta, perquè així com ha passat també en la grip, que al final s'han hagut de prendre mesures de tancar les gallines, pues la gent també se pregunta el mateix, no? Però bueno, al final es porta més un animal que de per si ja és més normal trobar-lo tancat en els seus corrals.
Exacte, que no és com les aus, no? Que sí que poden anar més per zones exteriors, estar en contacte de manera inesperada amb aus migratòries, no? Que aquesta era com la principal amenaça de la grip aviar, si no vaig equivocada. En el cas dels porcs, per aquesta banda estan una miqueta més protegits?
Sí, bueno, en aquest sentit, sobretot perquè estiguen protegits és tenir en compte les mesures de bioseguretat, evitar que entrin pues, qualsevol vector extern, siga algun animal silvestre, el que siga, però vaja, principalment, sobretot enviar un missatge més bé de tranquil·litat, perquè per ara el foco està localitzat en el que seria la fauna salvatge, i no hi ha cap cas ni res de que s'haiga tingut contacte amb porcs domèstics, per tant, bueno, sobretot això, per ara, tranquil·litat.
Exacte, per ara, tranquil·litat. La gent que té porcs aquí a Eivissa o a Formentera ha de fer alguna cosa especial durant aquests dies? Prendre, com ara comentaves, alguna mesura de seguretat específica per evitar l'entrada d'aquests vectors de contagi o simplement evitar que els seus porcs estiguin en contacte amb animals salvatges?
Sí, principalment això seria la mesura més important i en el cas de que detectassin pues, alguna sintomatologia rara, diguem, que no siga la típica de les malalties més comuns en els porcs, pues, avisant a servicis oficials veterinaris.
I quins són aquests símptomes de la pesta porcina africana?
Pues, bueno, sobretot el que els hi provoca són mortalitats molt ràpides i llavors en les necròpsies dels animals pues, veiem unes hemorràgies molt difuminades per tot l'organisme.
I com es transmet?
Això sobretot és en contacte entre animals. Un animal infectat pues, que estigui en contacte amb un altre sa, això seria la via més fàcil de contagi. També pot ser per aire, el que passa que això és menys freqüent.
Menys freqüent per via aèria, sinó que és contacte entre animals, sobretot, no?
Sí, d'infectat a un sa, exactament.
A un sa. I em comentaves que realment que té una mortalitat molt alta, no? I que és
sí,
bastant fulminant, és a dir, des de que es produeix el contagi, quants de dies poden passar fins que, malauradament, l'animal...
Sol ser bastant ràpid. Estan parlant de, pues, 3-5 dies, l'animal pot arribar a morir. La mortalitat i la morbilitat, que és el contacte, el pas de la malaltia d'un animal a l'altre, és gairebé de 100%, vull dir, és bastant fulminant. Per això s'està ficant tant de foco ara amb aquest brot que hi ha hagut.
I en aquest cas, a quantes explotacions o propietaris de porcs estàs atenent actualment aquí a Eivissa? No sé si també a Formentera, Neus.
No, jo me limito a l'illa d'Eivissa i bueno, jo principalment duc les explotacions de la cooperativa ramadera eivissenca, que la majoria d'ells treballen en sistemes amb extensiu. Aquí, per sort, no tenim porc salvatge, per lo tant, pues, que se produeixi aquesta casuística pues, és menys probable, però bueno, no deixa de que haguem de tenir un poc d'atenció.
Clar. El fet d'estar a una illa, Neus, trobes que ens pot salvar d'alguna manera o que ens pot protegir de l'entrada d'algun focus? Es prenen, tu saps, algun tipus de mesures en esports? Entenc que seria en esport, en aquest cas, més aviat que un avió, però no sé, potser també si s'ha de prendre algun tipus de mesura en aquest punt. Pel fet de ser una illa, potser és més fàcil contenir l'entrada de qualsevol virus, no?
Claro, així com dius, pues aquí l'única via d'entrada d'animals que siguen fora de l'illa és a través de barcos. Per lo tant, claro, tot animal que venga cap aquí ha d'anar en la seva guia de transport i en tots els seus certificats pertinents. Entonces, bueno, això fa que tinguem un major control. I l'avantatge de no tenir porcs salvatges, pues, això també ens ajuda que la malaltia pues, no se puga disseminar, no, tan ràpid. Entonces, bueno, el que comentàvem, el fet de poder, de que l'única entrada siga per port, pues no, vull dir, tot això es pot tenir molt més controlat.
Clar. Alguna altra qüestió referent a aquest brot de pesta porcina africana que s'ha detectat a Catalunya que caldria comentar o tenir en compte aquests dies des d'aquest punt de vista més local de ses pitiüses, Neus, que no haguem comentat o que en altres, com a, que no som experts, se'ns estigui escapant?
Bueno, jo ja et dic, el que sobretot faria incidència és que per ara mantenir la tranquil·litat, sí que és veritat que qualsevol simptomatologia pues, rara que visin en els servicis veterinaris, però que està localitzat amb animals salvatges, que també les explotacions on al voltant d'on s'ha dat aquest cas pues, tenen molta bioseguretat, que l'entrada se complica encara més. I sobretot això, vull dir, mantenir la tranquil·litat i davant qualsevol duda, pues que mos avisin que estarem encantats de respondre a qualsevol pregunta.
Idò, Neus Costa, especialista veterinària que també fa feina per la cooperativa ramadera d'Eivissa, et volíem agrair de nou que ens hagis dedicat aquests minuts i per enviar aquest missatge de tranquil·litat i tothom està alerta també de la simptomatologia dels seus animals per avisar si cal en els serveis veterinaris. Neus Costa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim i canviem radicalment d'assumpte, posant la ràdio en blanc i negre aquí a IB3 Ràdio.
En blanc i negre.
Balladores, quan balleu, brusdeu el pas petitó. Quan balleu molt lluny de silla, recordeu-la, per favor, i ajuntau.
I dos, i sí, posam la ràdio en blanc i negre perquè el primer dimecres de cada mes ja sabeu que parlam d'història aquí en el programa i per fer-ho una vegada més comptam amb na Fanny Tur, amb la directora de l'Arxiu Històric d'Eivissa i Formentera. Fanny Tur, molt bon dia.
Bon dia, com va?
Nosaltres molt bé, i tu?
Molt bé, aquí, per l'arxiu, com sempre.
Per l'arxiu, entre documents antiquíssims i valuosíssims. I aquest mes de desembre, Fanny, si no em falla la memòria, tenim algunes efemèrides importants, veritat?
Sí, moltes, però la més important jo crec que és que celebrem el centenari de la creació de la banda municipal de música d'Eivissa, una banda que bé, que encara està ben viva, i això és el bonic.
I tant. Per si que t'hem perdut durant un segonet, per si la gent no ho ha entès bé, és el centenari de la creació de la banda municipal de música d'Eivissa, és així, aquest mes de desembre?
Efectivament, aquest mes de desembre es compleixen 100 anys de la creació de la banda municipal d'Eivissa.
I qui la va posar en marxa? Qui va ser el precursor?
Bé, la cosa va començar abans, ja feia molts anys que es reclamava, perquè Eivissa tenia bandes, una banda militar, però una banda municipal de titularitat pública no hi era, no? I feia molt de temps que es reclamava, i s'impulsor a nivell polític va ser en Francesc Medina Puig, que primer, l'any anterior, va crear l'Escola Municipal de Música, precisament per formar, l'any 1924, per formar com a músics persones que llavors poguessin formar part, integrar aquesta futura banda municipal de música. Uh-huh. I així, a mitjan de 1924, ja es va aprovar el pressupost dins del Departament d'Instrucció Pública, és a dir, d'Educació, una partida, uns sous, per obrir aquesta Escola Municipal de Música, que va ser el precedent de la futura banda.
Exacte, és a dir, primer va construir aquesta pedrera de músics que després passarien a formar part de sa banda, no?
Sí, efectivament, com tots els projectes importants, es va tardar i, com sempre, l'Ajuntament, encara que fos de la ciutat, tenia problemes pressupostaris, no imaginem ja és de fora vila, i a més, com exercia una capitalitat forta, és a dir, encapçalava tots els projectes importants. Llavors, el primer que es va fer va ser crear aquesta escola de música i llavors també feien falta d'instruments. I, com sempre passava, molt, molt sovint, no, com que no hi havia sous municipals, es creava una comissió per organitzar activitats per aconseguir sous necessaris per comprar els instruments, que havien de costar entre 4.000 i 5.000 pessetes, és a dir, 30 euros d'avui en dia, perquè mos entenem, costaven tots els instruments de sa banda, no?
Fixa't, i allò en aquella època, Fanny, devia ser una ensuada, no? 4.000 o 5.000 pessetes.
Sí, sí, era una autèntica fortuna. De fet, la comissió organitzadora, quan ja es va crear sa banda, no havia aconseguit reunir més que la meitat i l'Ajuntament va haver de pagar ses dos darrers 2.000 pessetes que faltaven per acabar de pagar-la, perquè inclús hi havia gent que es podia registrar com a protector de sa banda, que és amb una aportació mínima d'una pesseta o de 50 cèntims, imaginem. Era una subscripció com a d'una ONG.
Sí, o d'una plataforma de contingut d'avui dia, no?
Efectivament. I a més, vull dir, clar, la premsa local, com sempre, donava suport engrescant a la gent i recollint notícies cada dia. Per exemple, la Voz d'Eivissa va de «Es de toda necesidad para el éxito de las fiestas poder contar con una banda de música», perquè, clar, la banda de música havia de, diguéssim, de protagonitzar festes patronals no només de vila, sinó de fora, i qualsevol esdeveniment important.
Clar, havia d'amenitzar aquestes festes perquè imagino que contractar una banda de fora encara requeria una inversió més important que formar els músics d'aquí i tenir una banda pròpia, no?
Sí, efectivament. De fet, alguna vegada se convidava, però, com tu dius, era una despesa important, i mentrestant no varen tenir banda municipal, una mica s'acabà fer va exercir de banda pública, era la banda militar del batalló de caçadors. Però, clar, aquesta banda ja va, primer va tenir un intent de ser traslladada a la península, va haver-hi gestions polítiques dels diputats nostres, etc., i varen aconseguir que no es traslladés, però varen aconseguir durant un any, i l'estiu de 1925 ja se'n va anar definitivament, se va perdre, i clar, Eivissa es va quedar sense cap banda, i venien les festes, i clar, la premsa, en aquest cas Diari d'Eivissa, pues, recollia lo trist que era el passeig de Salamera sense banda, no? Perquè el domingo último, el paseo, no obstante lo animado que estaba, ofrecía un triste aspecto, faltava la música, saps? I vull dir que això es va anar creant aquest caliu per recollir, diguéssim, perquè ja fos una realitat, no?
Clar.
Que aquesta realitat va ser després de moltes dificultats i havent dimitit l'autèntic impulsor, que era en Francesc Medina Puig, que havia dimitit el mes d'abril, però llavors va culminar i va acabar tota la feina, la va continuar i ho va culminar el nou balla que el va substituir, que era en Antoni Joan Castelló.
Antoni Joan Castelló. I Fanny, aquesta primera banda on assajava, tenien un local d'assaig?
Sí, varen llogar un local, però tenien, efectivament, hi havia problemes, diguéssim, d'assaig, però sí, varen aconseguir que l'Ajuntament pagàs el lloguer d'un local i varen aprovar el seu reglament. De fet, el dia 5, aquest divendres, 5 de desembre, passat demà, es compleixen 100 anys d'esplenari de l'Ajuntament d'Eivissa, que va aprovar a les 5 del vespre els 11 punts de reglament de la banda municipal de música, que recollia des de sou mensual dels músics, que eren una mitjana de 15 pessetes de cadascun, tot i que el director els podia distribuir segons eficàcia i s'entrega dels músics, però eren no menys de 15, i, és a dir, els músics eren no més de 15 i 25 com a màxim. Llavors també contemplava aquest reglament que es comprometia, diguéssim, a la banda, a fer un concert públic en el passeig tots els diumenges i festius, llevat de 4 o 5 dies que coincidissin en les festes patronals de les parròquies fora vila i dels pobles, per si els volien contractar. També de fins i tot el que havia de durar el concert, una hora i mitja, i les peces que havien d'interpretar. També tenien l'obligació, a la banda, de participar en totes les professons, la d'Escorpus, la de Sant Ciriac, és a dir, totes les professons i actes que se'ls hi demanàs. I llavors també se'ls hi contemplava certa autonomia, perquè una vegada complides les obligacions en l'Ajuntament tenien llibertat per contractar altres concerts, tant públics com privats, no?
Déu-n'hi-do, no?
Sí, no, la veritat és que estava molt regulat en tot, fins i tot que l'Ajuntament estava obligat a pagar el vestuari oficial, tant dels directors com dels músics. Això sí, els havia de durar 3 anys.
O sigui que l'havien de cuidar, Fanny?
L'havien de cuidar molt, i bueno, era de color gris. Nosaltres aquí a Sant Xiu tenim unes quantes fotografies, fins i tot una de sa banda, aquell dia que varen fer el primer concert, no? I bueno, el director tenia poder, perquè era qui s'encarregat d'implantar i d'aplicar sa disciplina, i els instruments, també quedava molt clar que els instruments havien de ser, eren de titularitat municipal, no? Clar. I, bueno, dues setmanes després d'aquesta aprovació de reglament, que passat demà es compleixen 100 anys, va tenir lloc el primer concert de sa banda oficial, que va ser en el Teatre Pereira.
En el Teatre Pereira, des que també hem parlat aquí a sa secció, és a dir, 5 de desembre s'aprova aquest reglament, no?, que havia de regir com funcionaria aquesta primera banda municipal de música de sa ciutat d'Eivissa, i dues setmanes després ja primer concert. Tu saps si enguany hi ha algun acte previst, algun concert d'homenatge en aquesta primera banda, i si han canviat molt les coses, no? Supos que en 100 anys.
Sí, han canviat molt. Ara és una banda simfònica, vull dir, té una seu oficial i no un local llogat, té una seu oficial que és el Patronat de Música, és l'edifici de Can Ventosa, que per cert també en abril vàrem parlar del centenari, sí, de l'edifici. Sí. Diguéssim, de fet, ara mateix ja ha aprovat un projecte per, sí, ampliar dos pisos més pel Patronat de Música. Hi ha un patronat, però una mica també la banda, l'orquestra de Ciutat d'Eivissa, quan se la demana fora vila, hi va, sí, i bueno, i segueixen actuant en els concerts de manera regular durant tot l'any. Ja ha millorat molt, evidentment, però hi ha una escola de música que és Patronat, hi ha una banda, i tenim Cent Anys d'Antiguitat, que és una, sí, de les orquestres o bandes simfòniques més antigues de les Balears, i de l'Estat, i a més, clar, en continuïtat.
Sí, sí, sí. No, realment, si pensam en totes aquestes fites, Fanny, de les que hem parlat, just fa 100 anys, no, en aquesta època de 1924-1925, estaven com floreixent molts de projectes, no, aquí a Eivissa.
Sí, perquè pensem que, bueno, Can Ventosa, que era una fàbrica, però que, bueno, que avui en dia és un edifici cultural, però sí, 1924, la creació de l'escola municipal. Uh-huh. Pensem que també en aquella dècada va ser quan es va començar a parlar de l'escola, d'una escola graduada, que llavors va ser una realitat durant la Segona República, però diguéssim, la llavor i les primeres gestions ja varen ser en aquells anys, la banda municipal de música. Vull dir que sí que hi havia hi havia projectes importants des de final de segle anterior, des de fa 26 anys teníem un teatre que no era públic, és a dir, com a les altres illes, però bé, era un teatre, era el nostre teatre principal, diguéssim que era el Teatre Pereira, que s'hi feia moltíssima activitat, vull dir que sí, que hi havia una inquietud cultural important.
I tant. Idò, Fanny, moltíssimes gràcies per haver-nos posat una miqueta de llum a la nostra història amb aquest centenari de la creació de la Banda Municipal de Música d'Eivissa, i seguim parlant amb tu quan tu vulguis de història de les Pitiuses aquí a IB3 Ràdio. Mil gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornem a posar els focus en l'actualitat aquí al Dia Eivissa i Formentera. Res, en un minutet.
IB3 Ràdio és història.
Aquest dijous, a les 8 del vespre, Seqüències Sonores 2 d'IB3 Música. La Sala Zero del Gremi de Palma acollirà el concert gratuït de la Naira i Monjo Antiquat en una festa de la música que no et pots perdre. Dijous 4 de desembre, a les 8 del vespre, a la Naira i Monjo Antiquat a la Sala Zero del Gremi de Palma. Seqüències Sonores 2. Un concert en directe creat per IB3 Música. Vine i gaudeix dels concerts gratuïts de la Naira i Monjo Antiquat.
El dia a Eivissa i Formentera. El termòmetre.
12:45, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com fem cada dimecres, sortim al carrer per sentir un nou reportatge d'actualitat. Avui ens preguntam com és viure al segle XXI amb el virus del VIH, que és un reportatge de la nostra companya Ana Nieves García Galvez.
Dilluns es va celebrar el Dia Mundial de la Lluita contra la Sida. Avui volem conèixer la incidència i situació d'aquesta malaltia a les Pitiuses i per això hem vingut fins a l'Hospital Can Mises per parlar amb la doctora de la unitat de VIH, Esther García Almodóvar. Bon dia.
Buenos días.
Ara mateix hi ha 791 persones en tractament per VIH a Eivissa i Formentera, és un 4% més que fa un any i una xifra que creix any rere any. Per què aquest augment?
Bueno, aumenta un poco también porque ha aumentado la población en Eivissa. Muchos de los casos también ya vienen de otras comunidades que vienen ya con el diagnóstico, con el tratamiento y porque se van acumulando los diagnósticos nuevos. A esto hay que añadirle pues que las personas que tienen la infección por VIH tienen ya una esperanza de vida como la población general y entonces pues vamos acumulando pues todas las personas que van recibiendo el tratamiento y que se diagnostican cada año y también pues gente que otras personas que vienen de otras comunidades.
En canvi, el nombre de nous diagnòstics disminueix. Enguany han set 38, l'any 2024 van ser 39. Això és una dada positiva?
Para nosotros prácticamente es como si fuese igual y lo que queremos conseguir es que sean cero con la prevención. Entonces, sí, es estable, son cifras que cada vez la tasa de diagnósticos nuevos es inferior, pero nuestro reto y lo que queremos conseguir es que al final pues no hubiese nuevos diagnósticos.
¿Quién es el perfil de estos nuevos diagnósticos?
Quería, sí que hay como un perfil a lo mejor que pueden ser los nuevos diagnósticos, pero que tiene que quedar muy claro que no hay que hablar de perfiles en el sentido de que toda relación sin protección en cualquier persona, pues te puedes contagiar con la infección por VIH. Sí que hay por el tipo a lo mejor de práctica y el tipo de relación que tienen sin protección, hay personas que se afectan más, que suelen ser hombres que tienen sexo con hombres y en torno como unos 36 años en la media de edad. Pero decir que no hay perfiles porque cualquier persona que tenga una relación sin protección, desprotegida, pues se le puede infectar.
¿Pensa que se ha perdido la por a esta malaltía?
El hecho de que se haya convertido en una entidad crónica sí que ha hecho que haya como una percepción menos de riesgo y de gravedad, pero no deja de ser una enfermedad que te liga a un tratamiento crónico, que te liga al sistema, con seguimientos y que depende también en el momento en el que te infectes, pues que puede haber complicaciones. Entonces, no es una cuestión ni de miedo, pero sí que hay que tener pues como el autocuidado y tener una salud buena sexual y tener una prevención para no contagiarte por la infección.
Parlava al principi del que els tractaments, hi ha més tractaments perquè la gent viu més, no? La gent ja no mor de sida i des de quan?
Personas que se diagnostican a tiempo y que están en tratamiento no fallecen ya de SIDA, porque su sistema inmunológico no se ve afectado por el virus, que está totalmente la infección controlada, y no se mueren. Sí que en el hospital, en planta, a veces tenemos casos de personas que no sabían que estaban infectadas y entonces debutan con una infección oportunista y entonces pues sí que pueden fallecer, sobre todo pues de neumonía por pneumocistis, que es un hongo, porque ya tienen su sistema inmunológico muy inmunodeprimido porque estaban sin tratamiento. Pero ya son casos como más esporádicos, no es como antes, porque la infección con el tratamiento está controlada y la gente no fallece.
¿Y una persona que está infectada, cuán pot contagiar aquesta malaltia?
Pues las personas que están infectadas, si están con tratamiento y tienen la carga viral indetectable, que significa que tienen tan poquito virus en sangre que con los análisis no se pueden detectar, cuando tienen relaciones sexuales no lo transmiten. Entonces, el hecho de tomar el tratamiento y tener un buen seguimiento clínico es un beneficio individual, porque estas personas, como he comentado, van a tener una esperanza de vida como la población general. Es más, nuestros pacientes están envejeciendo y ahora en nuestras consultas los problemas que tenemos son de personas, pues la diabetes, infartos, como la población general. Entonces, cuando toman el tratamiento, se protegen a ellos mismos y también protege a la población general porque no van a contagiar. Actualmente, la vía de transmisión del VIH, la más frecuente es la sexual, con datos del Ministerio en torno a un 83%. Entonces, cuando estás indetectable, no lo transmites de forma sexual.
¿Y quiénes son las recomendaciones que han de recordar a la población para evitar el contagi de esta malaltia?
Bueno, pues que tenemos que tener al final relaciones sexuales protegidas y que tenemos no podemos bajar la guardia en cuanto a la prevención, que puede ser una prevención pues física con el preservativo o existen otros recursos como es la consulta de PrEP o tomar la PrEP, que es una profilaxis, de tomar una medicación cada día para que el virus no se pueda replicar y no te puedas infectar si entras en contacto con él.
I els joves estan informats, tenen informació al voltant d'aquesta malaltia i se la prenen en serio?
Pues estoy un poco desconectada respecto a lo mejor lo que se puede hacer en los institutos, pero sí que observamos que nos llegan personas jóvenes. Y no lo sé si, no creo que sea a lo mejor una falta de información, sino de hábitos y de autocuidado, sino que, o sea, de seguir dándole importancia a lo que es la salud sexual y que conozcan pues que se tienen que cuidar y que tienen que evitar pues tener otro tipo de ETS y que pueden tener relaciones protegidas.
¿Creo que continúa existiendo un estigma al voltant de la SIDA?
Muy importante. Creo que hemos avanzado o se ha avanzado mucho a nivel médico porque con los tratamientos se ha controlado la infección, incluso ya son tratamientos que no son tóxicos, que son súper eficaces. También se ha estudiado mucho la forma de administración porque había personas que tenían un malestar emocional de tomar una medicación cada día porque les recordaba que tenía la infección y actualmente ya existen fármacos que se pueden administrar inyectables y que pues cada dos meses se está trabajando y se está estudiando para que sean cada seis meses, incluso lo que se aspira es que sean una vez al año. Y a nivel médico creo que se ha avanzado mucho, pero a nivel social no, porque prácticamente la mayoría de los usuarios de la consulta no comunican que tienen la infección y no lo comunican, no tanto ya porque por el miedo, porque ellos se sienten bien físicamente, saben que están controlados, tienen toda la información, no se sienten bien o tienen miedo por a cómo van a reaccionar los demás. Y eso sigue siendo así y casi todas las personas que tienen la infección por VIH son invisibles. Es decir, que no cuentan que viven con la infección.
¿Y quién mensaje sí donaría?
Claro, yo creo que hay que normalizarlo, no hay que, por supuesto, es gente que lleva su vida totalmente normal, que en algún momento tuvieron una relación sin protección, pero que después siguen, o sea, se cuidan, están con sus tratamientos. Es más, muchas veces les decimos que incluso se cuidan más que la población general porque tienen analíticas continuamente, están muy ligados al sistema sanitario. Entonces, están como más cuidados que la población general. Pues el mensaje, que es una infección crónica, que si está controlada son personas que no contagian y que se tiene que normalizar, que es una enfermedad como la diabetes, la tensión, y que ojalá podamos ver ese avance a nivel social de que puedan estar tranquilos, porque claro, a veces tienen miedo de perder su trabajo, de que a lo mejor a sus hijos les puedan decir cosas en el colegio, claro, tienen que su entorno no lo acepte y de sentirse rechazados con lo que ya supone vivir con la infección.
¿Quiénes son los recursos des que disposa el área de salud de Visa y Formentera para atender pacientes con VIH?
Bueno, pues tenemos las consultas con los facultativos, la consulta de farmacia, microbiología y después aparte las consultas de CAID y de la PREPS, que es donde actualmente, pues así como he dicho que hay personas a lo mejor que tienen menos percepción de riesgo de gravedad, hay otras que están con más concienciadas y entonces buscan esa prevención. Y actualmente tenemos como a 174 usuarios que están tomando la profilaxis y sí que es importante que la PrEP no se vea como un riesgo, sino que se vea como un acto de responsabilidad, ¿no? y de autocuidado porque no quieren porque quieren evitar contagiarse por la infección por VIH.
¿Y a qué esta profilaxis la prenden personas que ya tienen el virus?
La profilaxis la toma gente que no está infectada, para que cuando, si tienen alguna relación sin protección, sin preservativo, y entran en contacto con alguien, con una persona que a lo mejor no toma la medicación o no sabe que tiene la infección y entonces tienen una carga viral alta, pues el virus, si estás en tratamiento con la PrEP, no se replica y entonces se ha visto que con muchos estudios es muy eficaz y tú tomando esa pastilla, aunque tengas relaciones sin protección con personas que tienen la infección y no tienen tratamiento, tú no te contagias.
Aleshores, es un servei que está a l'abast de qualsevol persona.
Sí, sí. Tienen acceso a cualquier persona, claro.
I per acabar, amb quin missatge acabaria per commemorar aquest Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA?
Bueno, pues como he ido comentando, decir que no existen perfiles, porque, por ejemplo, en las mujeres o en personas que tienen más de 55 años, a veces no se piensa en la infección y casi siempre llegamos con un diagnóstico tardío, lo que significa que su sistema inmunológico ya está muy afectado y entonces pues puede debutar con infecciones o con enfermedades más graves. Y como he señalado, creo que hemos avanzado mucho a nivel médico, a nivel sanitario, pero la sociedad todavía nos hemos quedado un poco atrás y las personas viven todavía con mucho estigma, sin poder contar ni compartir que viven con la infección, lo que supone mucho más peso y ojalá esto pues vaya cambiando.
Esther García Almodóvar, doctora de la Unitat de VIH del Área de Salud de Visa y Formentera, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
L'agenda.
12:57. Moltíssimes gràcies a la doctora Esther García Almodóvar i a tu, Nieves, també per haver recollit aquest testimoni. Moltíssimes gràcies.
De res.
I ara és el moment d'obrir la nostra agenda cultural. A Vila comencem avui per assistir a la presentació del catàleg de l'exposició Badous.
Sí, es tracta d'una proposta artística on 58 closques d'ous estrus es transformen en art gràcies a la creativitat de 58 artistes mediterranis, establint un diàleg entre el llegat púnic i la mirada contemporània. La presentació serà a les 6 de la tarda al Museu Monogràfic Puig des Molins.
I també a Vila s'inaugura avui l'exposició Esglésies d'Eivissa i Formentera a la sala Refectori de l'Ajuntament.
La inauguració serà a les 8 de la tarda i la mostra estarà oberta fins el 23 de gener.
De Vila, Monanama Jesús, per escoltar la conferència Patrimonio Protegido para las Personas con Discapacidad.
La cita és a les 6 de la tarda al Centre Cultural de Jesús. La xerrada està organitzada amb motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, que es celebra avui, i està adreçada a famílies, tècnics i persones afectades i a tots els públics en general.
I, de fet, no deixem el municipi de Santa Eulària Nieves, perquè a Sant Carles aquesta tarda tenim sessió de contacontes.
Sí, la Biblioteca Municipal de l'Escola de Sant Carles acull aquesta tarda Palabras al Vuelo, un contacontes a càrrec de Namaritza Tejecuento. Serà a partir de les 5 de la tarda i l'activitat està recomanada per infants a partir de 4 anys.
I acabam aquesta repassada a l'agenda formentera, perquè avui estan de festa a Sant Francesc i ho celebren amb tradició i, evidentment, amb molt de menjar.
Sí, a les 2 de la tarda hi ha arròs de matances a preus populars a l'envelat de Sassenieta, a les 6 missa seguida de processó a les 7, a partir de les 7 i mitja ballada amb les colles, els pastorells i els xacoters a la plaça de la Constitució, i a les 8 i mitja acabarà la jornada amb una torrada popular al Jardí de Ceseres.
I deu molts anys i bons a tots els formenterers, Francesc, Francesques, Xesques, de tot, a tothom. I deu, Nieves, i a tu també moltíssimes gràcies.
De res, fins,
fins demà. I en aquests últims segonets del programa felicitem el músic Juan Valdivia, que va néixer tal dia com avui de l'any 1965. Ell és el guitarrista i membre fundador del grup de rock Héroes del Silencio, format a mitjans dels 80. I avui el felicitem amb un dels grans èxits del grup, aquest Entre dos tierras, de l'any 1990. Ho deixem aquí, tornem demà a les 12:04. Bona tarda, fins demà.